Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens preguntem si encara és possible un altre món, un món millor, clar. I per fer-ho ens acompanyen la Claustra Besora. Molt bon dia, Claustra.
Hola, molt bon dia.
La Claustra és responsable de pastoral dels col·legis gabrielistes i també estem amb l'Itziar Bravo. Bon dia, Itziar.
Bon dia.
La Itziar és responsable del Departament de Sensibilització, Socis i Donants de Càritas Diocesana de Barcelona.
Exacte.
Confieu, oi, que un altre món millor és possible? Itziar?
Per suposat, i per això hi som, no? Com a Càritas, és importantíssim pensar que un altre món és possible, perquè si no moriríem amb la desesperança, no? I llavors hem d'anar més enllà, hem de pensar que sí, que és possible i que tots nosaltres hi formem part d'aquest món possible.
Totalment d'acord. Un món millor és possible i si no, no em dedicaria a l'educació. Ui, perquè aquesta és una de les nostres estrelles, l'esperança és la llum que il·lumina tot el nostre fer de tots els educadors.
I com us ho feu per mantenir aquesta esperança? Perquè suposo que a vegades és fàcil de fallir, no? O no?
Sí, el que passa que al final l'esperança ens hem de parar a pensar què és, no? Vull dir, és un motor de canvi, per mi, és un motor, no és res aturat, sinó és una cosa, és en moviment. Per tant, haig de pensar què és el que és per a mi l'esperança. Si em fa moure, em fa creure en què tot allò que faré és per canviar el món.
Veient com està el món, els conflictes internacionals que hi ha, les disputes polítiques, la quantitat de gent que tot i treballar és pobra, la crisi climàtica, on poseu el focus per mantenir-vos fermes amb aquesta idea que aquestes realitats es poden contrarrestar i intentar minimitzar-les al màxim possible per una altra banda, perquè hi ha coses que és evident que nosaltres no podem fer res.
Sí. En el nostre cas, en les persones que acaben sortint d'una situació de pobresa i exclusió social, no? Tenim molts testimonis, moltes persones que atenem i que se n'acaben sortint, no? I això doncs dona orgull i dona satisfacció de dir, doncs, és possible, no? Malgrat la desesperança, malgrat el dramatisme, no?, que vivim en el dia a dia, que escoltem, hi ha gent que se'n surt, i aquests testimonis són els que ens fan tenir l'esperança d'anar més enllà i de seguir treballant en això.
Segons l'IDESCAT, el 24,4% de la població de Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social l'any 2023. El mateix any, la Creu Roja va atendre un 31% més de persones que el 2022. Hem fet una ullada a les dades de Càritas Diocesana de Barcelona. Quan entres a la web, ho veus tot allà. El 52% de persones que han atès, que han anat a Càritas per primera vegada, el 52% d'aquestes persones ateses han anat per primera vegada. Ara ho he dit bé. El 72% no tenen una llar digna. El 75% són d'origen estranger. El 60% són dones. El 22% són llars amb infants i adolescents. Heu evitat que més de 3.500 persones es quedin vivint al carrer. Bueno, amb aquesta foto així veiem clarament qui són els perfils que estan patint més, no?
Sí, sobretot són persones que, clar, no tenen ningú al seu voltant, no? No és com nosaltres, que aquí tenim una xarxa de suport, que si ens va malament tenim uns pares, tenim uns germans, no? Tenim una família, amics que ens puguin sustentar. Molta gent, doncs, és gent que ve fugint de violència en els seus països, que ve de països, doncs, amb un estat que, bueno, que ja han viscut realment tragèdies o que han viscut dramàticament i que venen buscant quelcom millor, no? I realment doncs, es troben que aquí es troben soles, no tenen ningú que els faci suport, han vingut a vegades, venen amb fills, no? I clar, es troben doncs, sense ningú al seu voltant, amb qui parlar, amb qui compartir, amb qui, doncs, això, algú que els hi pugui ajudar, i aquí és on doncs, els hi donem la mà, els acompanyem, no? I junts doncs, se n'acaben en sortint.
Clar, amb aquestes dades és evident que no és només una percepció que hi ha gent que pateix, que en aquest primer món cada cop hi ha més gent que necessita ajuda.
Nosaltres, com deia molt bé la Itziar, tota aquesta gent que ve, ve amb famílies, no poca, moltíssima, i nosaltres ens arriben a l'escola, perquè els nens són els primers atesos i aquests són els que a nosaltres ens arriben amb la família. Nosaltres, davant d'això, el que ens importa sent escoles d'iniciativa social és veure tot el que podem fer per ajudar-los, des de beques, des d'acompanyament, des de roba, des de tot. És a dir, nosaltres, davant d'això, l'únic que fem és obrir i saber que estem al seu costat. Sí que és veritat que hi ha molta consciència de que cada cop hi ha més necessitats, però no només necessitats de pobresa, sinó també altres necessitats, que tenen molt més a veure de com jo em sento, com gestiono el que em passa. Aquests nens amb aquests dols migratoris, no? Com els atenem, no? Com fem que aquests nens també siguin capaços de veure aquesta llum, aquesta esperança de que hi ha un futur millor.
Justament la setmana passada dedicàvem el programa a la gestió emocional i dèiem que ara infants i joves tenen moltes més eines, com a mínim tenen més informació que fa uns anys. Us trobeu que l'alumnat que acull aquests nouvinguts, que tenen moltes necessitats, com tu deies, no només físiques, sinó també unes altres, són capaços d'acollir-los, d'acompanyar-los, d'entendre que potser estan en aquestes situacions de dol migratori?
Bé, el que passa que si no t'hi trobes, és una mica difícil d'empatitzar sobre allò que els hi passa als altres. El que és molt important és que les persones que estan patint aquest dol, aquesta gestió, puguin també expressar als companys com se senten. De vegades no és així. De vegades ho amaguen i aleshores costa més perquè costa d'entendre. Els alumnes o tota la canalla que no viu la pobresa, que no viu una situació de guerra, que no viu una situació de separació, és molt difícil, perquè no ens oblidem que aquí intentem que ho tinguin tot. Vull dir que això també fa una miqueta d'aquesta balança, és una mica difícil, però sí que és veritat que tot el que fem a l'escola, sobretot, és perquè hi hagi aquest vincle i aquest coneixement.
Sí, des de les escoles jo crec que es fomenta molt la comunitat també, no? Nosaltres a vegades ens hi trobem que hi ha escoles que ens diuen doncs justament ha arribat una família i no sabem què fer, no? I els hi donem suport en aquest sentit de dir, al final l'escola és una comunitat, no? Doncs heu d'ajudar també des de l'escola aquestes famílies, perquè nosaltres els hi podem donar un primer acompanyament, no? Perquè no dormin al carrer aquella nit o... Però la pròpia escola pot sustentar aquestes famílies. Al final, les mateixes escoles, no? Escoles amb valors, ells mateixes es consideren famílies com a tal. Doncs una família és allò, bueno, aquella persona que està quan tens alguna dificultat, no? I en aquest cas doncs, també actuen com a tal.
Tu, Itziar, ets responsable del Departament de Sensibilització, Socis i Donants, una tasca que és fonamental per aconseguir recursos i obrir-nos els ulls a la societat, adonar-nos que hi ha unes altres realitats. Explica'ns en què consisteix la teva feina.
Doncs té tres potes, principalment. La primera és, com dèiem, no? La sensibilització, és a dir, com la paràbola del gra de mostassa, és una mica doncs, tirar el gra de mostassa i veure quins floreixen, no? Explicar les situacions que ens trobem, quina realitat vivim aquí a la diòcesi de Barcelona, i a partir d'aquí doncs, hi ha algunes que floreixen, hi ha d'altres que no, però bueno, les que floreixen, doncs, no? Ben maques que són. La següent pota és la de sumar més persones a aquesta causa, no? Intentar que hi hagi més persones que vulguin donar suport a Càritas, perquè al final arribem allà on la gent vol que arribem. Com més persones s'hi sumin, doncs més enllà podrem arribar. I per últim tenim la de la fidelització, que és l'última pota, que és cuidar també aquells qui fan donatius, aquells qui col·laboren amb nosaltres. Per què? Perquè a Càritas també som una gran família, no? I llavors com a gran família doncs ens hem de cuidar.
I diries que en general, com a societat, som receptius? Aquesta sensibilització arriba?
Sí, molt, molt, molt. Nosaltres ho veiem amb les escoles. Nosaltres dintre de Càritas tenim un programa que es diu Escoles amb Cor i els oferim doncs, diferents xerrades, diferents campanyes, diferents accions solidàries perquè puguin fer dintre de les escoles. I la veritat és que són molt receptives, tant elles com la ciutadania. Quan llancem una campanya, ara hi ha hagut el tema de la Dana, s'hi ha volcat la gent, no? Hi ha molta gent que ha anat de voluntària, però hi ha molta gent que també a través de Càritas hi ha col·laborat, no? Ens passa molt sovint. Les escoles col·laboren molt, els pares col·laboren molt, la ciutadania en general, quan hi ha un tema candent, s'hi volca.
Clar, saber que tu pots generar canvi no? Que tu no només pots adonar-te de què és el que passa, sinó que pots moure't per aconseguir que la situació d'algú altre millori, això és molt poderós.
És poderós si som capaços de que els alumnes hi entrin. És a dir, nosaltres, per exemple, treballem molt el voluntariat. El voluntariat dintre de les escoles, des de 5è, 6è de primària, ja estan col·laborant a dins i també a fora. També estem amb escoles amb cor, vull dir que és una de les escoles, de les coses que ens dona també molta força. Però si l'alumne ha de ser capaç d'entendre que ell pot ser llavor de transformació, pot ser capaç de canviar el seu voltant. Si això ho sumem, petits canvis que fan una transformació molt gran, molt poderosos. Per tant, això és una de les coses que estem intentant. Bueno, jo crec que totes les escoles volem treballar així, perquè és l'única manera que ells veuran que en aquell futur que poden intervenir és el que poden modificar.
Segur que heu sentit de gent que diu: és que jo no escolto les notícies, jo no miro els informatius perquè tot està fatal, però cal ser conscients del que passa per pensar què podríem fer nosaltres?
Jo crec que sí, que és el motor que ens fa actuar, no? Una cosa és tenir l'actitud i voler que aquest món sigui més just i més solidari, però si nosaltres no fem res, no ho canviarem. Per tant, hem de ser els primers, no?, que tinguin l'actitud i l'acció també de fer-ho. I sí, a vegades és descoratjador, no?, veure aquestes notícies i dir: ostres, com està el món, no? Però realment és important per fer-nos canviar el xip i per dir: vinga, m'hi sumo, va, vull actuar i vull canviar això, no?
A les escoles hi ha prou espais, encara que no vegin les notícies, no escoltin la ràdio. Per...
Bueno, avui en dia notícies i ràdio poca cosa, sí, en aquestes edats, sí. Però sí que estan molt informats, ja t'aviso. Ja et dic jo que sí.
No m'he atrevit a dir diari, la paraula diari ni l'he...
No, el que passa que, coincidint una miqueta amb el que deia ella, no ens hem d'empapar de males notícies, o sigui, de la negativitat de la notícia, però sí que és veritat que l'acció informada, l'acció que nosaltres podem fer informada, és la més poderosa, és aquella que ens permet a nosaltres tenir criteri, no? A l'escola hi han moments, perquè aprofitem qualsevol... Actualment es treballa molt des de la realitat, des del que m'està passant, des de la notícia, també, perquè ja et dic que la notícia no només és el que veuen en les notícies, tenen altres canals, però sí que a través de la realitat, del que està passant, treballem. És una manera de que els alumnes es posin en contacte amb allò que tenen al voltant. És molt important que sota els projectes, tot el tema de reptes, tot el tema de les situacions d'aprenentatge actualment, han de partir de la realitat de l'alumne, i això vol dir veure què està passant aquí al costat.
L'actitud és clau per confiar que un món millor és possible?
Evidentment. Depèn de quina actitud tinguis, canviaràs el que vulguis. Jo, si sóc una persona negativa, doncs em quedaré amb la meva negativitat i amb la meva passivitat. Jo no puc estar esperant coses que vinguin de fora. L'esperança té a veure amb el que tinc a dintre. Per tant, si jo tinc una actitud d'esperança activa, de compromís, de perseverança, doncs això farà que les coses es modifiquin, canviïn.
Sí.
Escola de Família, estem amb l'Itziar Bravo, de Càritas Diocesana de Barcelona, i amb la Claustra Besora, responsable pastoral dels col·legis gravialistes. I aquesta nit és la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí a unes hores milers de famílies estaran donant la benvinguda als Reis d'Orient. Avui és un dia de nervis, també de molta il·lusió. La il·lusió ens pot ajudar a ser positives, a mirar cap endavant, sabent que hi ha moltes coses per millorar, però que mica en mica podem anar fent, no?, aquest compromís, aquesta esperança activa que deia ara la Claustra.
Sí, és importantíssima la il·lusió. L'únic que, per exemple, nosaltres ens hem trobat, no?, aquest Nadal, que hi ha molts nens que a la carta als Reis han demanat, doncs, un pis per la seva família o per ells sols, no? Per què? Perquè viuen en habitacions de relloguer o, no?, viuen amb altres famílies, i llavors com la seva il·lusió és allò, no? I realment els hi han demanat als Reis Mags. I els Reis doncs, ens han demanat que els ajudem, perquè clar, aquesta il·lusió doncs, no és suficient, no? I també clar. Necessitem doncs, poder-ho fer més factible. I aquí estem.
Com es gestiona, et volia dir, la il·lusió a l'aula? No la il·lusió pels Reis, sinó aquesta il·lusió per aquest món millor que nosaltres volem.
De vegades ens pensem que els alumnes han de... O sigui, no els escoltem gaire, Vull dir, no vull dir... Els hi donem espais, però a vegades hem d'entendre i escoltar bé què és el que ens volen dir. Ens pensem que les nostres il·lusions són les d'ells, i volem que ells tinguin la mateixa esperança que nosaltres. Jo crec que ells són totalment capaços de crear il·lusió, no de mantenir, sinó de crear. Per tant, quan nosaltres ens obrim, el canvi, ells es mostren tan creatius que poden ser per imaginar, per pensar. Mira, una de les coses que fan a vegades els alumnes és, quan escriuen la carta als Reis, de vegades els hi preguntem, quan jugueu, no sé què, no, què voleu, no? Què voleu? Al final el que volen és passar més temps amb els de casa. Al final el que volen és seguir estimant el germà, a la germana, veure l'avi, que el papa i la mama estiguin més bé, com diu l'Aitziar, no? Pues una casa o un... Al final, el que el nen vol és amor, amistat. Per tant, hem d'atendre molt bé el que ens demanen els nens per evitar el que a vegades passa, que és aquestes grans llistes de coses, no?
Segurament molta gent que ens escolta té una llista de bons propòsits. Aquests són els dies forts, ja a partir de dilluns, ja ens hi hem de posar sí o sí. Clar, en aquestes llistes sempre apareix més o menys el mateix, no? Fer més esport, millorar una llengua estrangera... També podríem posar-hi fer més coses pels altres, estar més, gent, més temps amb la gent que m'estimo, que això al final... O sigui, no es pot comprar, però...
A vegades són propòsits petitets. Vull dir que a vegades ens posem un gran propòsit, anar al gimnàs cada dia, i això suposa un món, no? I coses més petitetes, doncs passar més hores amb el meu fill, o passar més temps amb aquells que estimo, o fins i tot doncs, ajudar algú que ho pugui necessitar. És que és un propòsit que és petit i que realment contribueix molt, no?, a aquest món millor del que veníem parlant.
Tu deies ara aquelles llistes infinites de demanar regals als Reis. Encara estem a temps d'afegir alguna petició, que potser no és tant un objecte, sinó a veure si Ses Majestats, per exemple, ens organitzen una escapada amb aquella amiga que fa temps que volem veure, o que mai trobem el moment, una gincama per fer en família. Aquestes coses, al final, quan les fas, sí que penses... Sí que es poden fer coses maques, no?
Home, jo crec que sí, jo crec que tothom té tota aquesta voluntat de demanar diferents coses, no? Jo a vegades em penso, mira, ara que ho estàs dient, què penso jo, no? Què puc demanar jo? Si m'ho demanes així personalment, jo diria que ara mateix salut per la família, val? Però tothom evidentment té les seves situacions. El que passa que estem massa acostumats a demanar coses de manera individual. I tu acabes de dir una cosa molt important. Què podem fer amb els altres? Una de les coses que jo penso és que l'esperança es contagia. Aleshores, per què no? I crear il·lusions compartides, no? Per què no fer alguna cosa amb els veïns, els coneguts, els... Recordeu aquelles interminables xerrades dels balcons de la Covid? I quan nosaltres sortim, farem, i nosaltres ara farem, i quan... On està? On ha quedat allò del farem junts, no? Que ens havia unit tant amb el veí del davant, del costat. Realment, coses per reflexionar que t'haurien d'estar en aquesta carta.
Clar, el que generi de positiu al nostre entorn més proper es pot anar expandint a altres mons. Per tant, suposo que la gent que fa voluntariat a Càritas ho veu clarament, no? O sigui, jo faig una cosa i allò...
I tant. Al final hi ha la pel·li aquesta de cadena de favors, no? Sí. Doncs és una mica això. Al final jo porto una part positiva, no? Un petit gest i potser puc portar algú altre que també ho faci. I així doncs, anem sumant gent i tot això, doncs, com deia abans la claustra, no? És un petit granet de sorra que sumat a un altre, a un altre, a un altre, doncs fa una gran muntanya. I aquí, aquesta és la força, no? El anar sumant gent i anar sent més.
Jo em vaig quedar molt parada, bueno, molt parada. És aquella imatge de la gent anant a netejar els carrers en a València.
Sí.
Tota aquella marea humana, eh? Vull dir, què mou allò? Pues, evidentment, l'esperança. Perquè, si no, la gent es queda a casa mirant a la tele el que fan els altres, no? Al final, el que ens mou a tots és millorar en aquell moment allò que havia passat allà. Ajudar. Això crec que és una gran força que hem de tenir, seguir fomentant a les nostres escoles, també.
Ja heu donat algunes pistes, però què hauríem de tenir present perquè aquest desig de viure un món millor es vagi materialitzant?
Pistes. Ets hi ara, a veure.
Home, heu parlat de compromís, d'esperança sí, activa, sí. D'il·lusions compartides.
D'actitud proacció, també. Sí, jo crec que és voler involucrar-s'hi i voler doncs, ser-hi, no? També. I és això, tenir l'actitud, però també voler actuar i voler posar el teu granet de sorra, no? A vegades és això, pensem que volem ser, no sé, la Greta Thunberg, no? Que ha canviat la manera de veure la sostenibilitat. I potser amb una petita acció anant a visitar doncs, una persona gran que està a una residència i no té ningú, i doncs potser això ja fa una gran diferència, perquè per aquella persona és una altra vida la seva, no? És un altre món de que pugui estar acompanyada, que algú el pugui visitar un cop per setmana. A vegades petits gestos realment fan grans canvis.
Jo crec que en el món educatiu intentar que alguna cosa que faci surti del meu jo. Si jo faig que alguna de les meves accions tingui com a beneficiari un altre, el que jo faig ja és sortir de la meva zona de confort i vaig a fer aquesta ajuda als altres, no? Nosaltres tenim, ja us he comentat, el tema dels voluntaris que van als casals, sí. En els avis, van a la roba, al menjar... És a dir, que si tu fas que l'alumne no pensi exclusivament en ell mateix, ja estàs promovent aquesta il·lusió, aquest canvi.
Sí, i al final això és no? Són columnes que tu poses a la ment del petit perquè quan sigui gran això ho segueixi fent, no? Que ho recordi. Hi ha molts alumnes que em trobo ja a universitat i que els hi pregunto, no? Què recordeu de Càritas? Doncs el que més recordo sobretot és anar a veure la persona gran que anava cada setmana al no sé qui, que es deia i tal. Ostres, doncs això és el que queda i realment això és el que et fa ser qui ets, no? I realment és important.
Fa unes setmanes parlàvem de voluntariat a l'Escola de Família i una docent ens deia que a primària, que els nens i nenes que tenen moltíssimes idees, un altre professor ens deia que a secundària segueixen tenint moltes idees i que a vegades el que falta és generar aquest espai on puguin passar a l'acció, no? Aquesta proactivitat. Tu diries, claustre, com és la percepció d'infants i joves d'aquest món que els envolta i que nosaltres, o sigui, que els adults a vegades, no, se t'escapa un estat tot fatal, és que no anirem a parar. Ells
Depèn de les circumstàncies que es trobin. No és el mateix la situació d'uns alumnes que no han sortit del seu lloc de la seva ciutat, del seu barri, a uns alumnes que han hagut de fugir del seu país i aterren en un altre lloc. No? No té res a veure. Però sí que és veritat que els alumnes, els nens més petits, són molt més esperançats en aquest sentit. Tot ho veuen una miqueta millor, no? perquè encara no tenen aquestes preocupacions. L'adolescent ja se sap, ja intenta una mica, però jo crec que al final el que necessiten és un espai. Tu has dit molt bé, no? Uns espais, i en aquests espais on es trobin on se sentin escoltats. Uns espais en els que ells puguin decidir, en què ells puguin fer. Se'ls ha de deixar fer una miqueta. A vegades, com a adults, ens fa una mica de cosa, no? Però jo ara mateix penso, per què no hem de muntar una mica de resistència davant d'algunes coses que no ens agraden i ens plantem davant d'alguna institució i diem, això no ens agrada, volem canviar. No? Què passa? Que no ho podem fer sigui, on està aquest esperit?
Clar, és que els adults segurament ja estem pensant en que ens diran que no passarà res. No? Potser ens hauríem de contagiar, no?, d'aquest entusiasme dels més petits que veuen totes les possibilitats. O sigui, no, però això es pot fer, això es pot fer...
Totalment,
això pot
totalment.
Fer. Canviar el focus.
Sí, realment sí. És una passada. Sí. Nosaltres a vegades tenim campanyes que fem, no?, ara estem transformant tot el que era el donar aliments amb que donin recursos, donin diners, no?, i que la persona pugui comprar els aliments que vulgui per no estar encasillada amb certs aliments. I nosaltres ho vam proposar així, en plan, doncs, fer una recollida de diners. Bueno, doncs ells li van donar una volta i el que van fer és com un supermercat solidari. Llavors a l'escola van imprimir doncs, paquets d'arròs, van imprimir diferents doncs, aliments, els van fer com un supermercat i llavors a partir d'aquí doncs, els nens anaven, a nivell de matemàtiques doncs, feien quant costava cada cosa, quant podien donar, els altres feien el canvi, després veien quant costava cada producte i des d'aquí treballaven com diferents disciplines, no? Pues a nivell de llengua, com es diuen els productes, no? Què s'ha de dir quan tens la conversa amb la persona al supermercat, després a nivell de matemàtiques, doncs això, totes les competències a nivell de diners. Després, doncs, des de diferents vessants, i va ser tot un èxit, perquè es va involucrar tota l'escola a pensar noves maneres de poder fer aquest canvi de mirada. I la veritat és que funciona superbé. No penses mai que podria ser, no?, una idea així, i realment et donen idees molt bones que a tu no et sortirien mai.
Alguna recomanació?
La primera de les pel·lícules de les recomanacions d'avui és una pel·lícula on justament l'adult, que és molt adult, al final es deixa portar per l'entusiasme del jove, que és molt jove.
Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor?
No.
Si quiere, le ayudo a cruzar la calle.
No.
Si quiere, le ayudo a cruzar el jardín.
No.
Si quiere, le ayudo...
No.
Au.
Carl Fredricksen ha soñado con aventuras toda su vida. Y hoy su aventura por fin despegará.
Això és Up, una pel·lícula que podeu veure a Disney+. Ens explica la història d'en Carl Fredricksen, un senyor de 78 anys que després de quedar-se vidu es decideix a fer realitat un dels seus somnis i el que no s'imagina és que el seu company d'aventura serà un nen escolta, el boy scout típic americà. D'entrada ho tenen tot en contra, però resulta que no surt tan malament com podríem haver imaginat. Parlàvem abans de l'actitud, no? És important tenir una mirada que posi el focus més en aquestes possibilitats que no pas en els inconvenients, claustre?
És essencial. És essencial que siguem capaços de focalitzar-nos cap a la solució dels problemes i no cap al problema. És essencial que siguem capaços de demostrar en els nostres alumnes, als nostres fills, a la societat, de que la solució és allò que ens ha de moure. Vull dir, surti millor o pitjor. Ningú diu que hagi de ser espectacular, però ens hem d'enfocar a la solució. Ja dic que també ells, els nostres nanos i les nostres nenes, veuran que a vegades aquesta solució no ens agrada gaire. Però també hem d'educar això, hem d'educar la resiliència, hem d'educar en què les coses igualment s'han de fer.
Aquesta pel·lícula ens fa una proposta intergeneracional i col·laborativa que és molt interessant. És allò de sol arribaràs molt ràpid, però acompanyat arribaràs més lluny, no?
Completament. És molt maca aquesta pel·lícula, o sigui, qui la pugui veure, que si no l'han vist, que la vegin. I és així, o sigui, i realment és un reflex a la nostra societat, no? Hi ha molta gent gran que està sola i hi ha molts joves amb ganes d'ajudar, no?, i de fer coses. Doncs juntem-los, perquè d'aquí pot sortir una gran relació i grans idees, també.
A més, aquest esperit...
Deia que ara em fas recordar una cosa de l'altre dia. Es va fer un taller de costura a l'escola amb els alumnes de l'ESO i les iaies, no? Les àvies, que són àvies, les que van cosent ara encara, i van venir i van estar una tarda treballant amb els nanos i les nenes allà, com recordant i com els van ensenyar a cosir, no? Vull dir, ja sé que és una activitat, una miqueta ara sí, potser, però no, jo crec que el que van...
Molt útil.
No, no, sí, però no dic per útil, sinó que jo el que dic que pot semblar fútil per algú, però penseu que allò que van... se'n van emportar aquelles àvies aquell dia, va ser una satisfacció, un sentir-se útils, que de vegades... és només el que necessiten per trobar-se bé i sentir-se bé. I els nanos igual.
I al revés també, perquè jo recordo quan era petita que anava just al costat de la meva escola, hi havia una residència d'avis i anàvem sempre a fer les cançons de Nadales, anàvem allà per Nadal. I era el dia que tothom estava supernerviós, que ens posàvem, no?, tots superben mudats per anar aquell dia com... No, a cantar per ells, i era un dia especial, i segurament per ells també, però per nosaltres també, i jo recordo, és una de les coses que més recordo, no?
Clar, i aquest esperit col·laboratiu, al final, a Càritas, no? És el que feu, sumar l'esperança, aquesta esperança que mou a la gent, perquè en realitat acabin fent coses creient això, que podem millorar el món.
Exacte, és el nostre ADN. Al final, un petit gest pot canviar una gran realitat, no? I quan parles amb moltes persones voluntàries de l'entitat, t'ho diuen, que realment doncs, per ells no és només el temps que ells dediquen, sinó tot el que reben a canvi, i per això ho fan.
Bueno, és allò de que un impacte local, una acció local té un impacte global, no?
Exacte.
Al final és el que fem entre tots, però que té molta importància el que fa cadascuna de les persones que ho fa, no? És, no sé, està molt bé.
Sí, com a Càritas, de fet, gràcies a totes les persones voluntàries podem fer el que fem, perquè podem arribar més lluny. Si fóssim només les persones que ja estem en el dia a dia, no arribaríem amb tanta capilaritat on realment hi som.
I aquesta societat que cada cop és més individualista, els adults aquí també podríem aprendre dels més petits, d'aquesta capacitat de seguida de col·laborar, de posar-se a treballar?
Bé, al final és que quan tu entres a l'escola, jo a vegades em passejo molt per les escoles i per l'escola i dius, a veure, però és que al final això és una petita ciutat, una petita comunitat de vida, no? En la qual tot es fa conjuntament. No? Vull dir, què és el que passa quan sortim d'allà? Què és el que passa quan ens n'anem, ens fem grans? Què passa, no? Al final, jo crec que hauríem de ser una mica més defensors d'aquesta part comunitària, de la nostra acció educativa i, no sé, i obrir més. Això també ho hem dit moltes vegades, no? Hem d'obrir molt més les portes de l'escola a tothom, i que la família també entri molt més a l'escola, perquè d'aquesta manera potser farem i ensenyarem una miqueta més aquesta part cap en fora, no?
Clar, jo deia una societat individualista, però també capitalista. Aquí moltes vegades la llibertat apareix com a gran abanderada que ho pot tot. Quins valors haurien de primar per anar treballant, per aconseguir que la realitat que ens envolta sigui una mica millor?
Doncs l'amor. Jo crec que aquest és un dels valors fonamentals, l'amor. L'amor pels altres, no només per un mateix, que també, i que crec que a vegades fa falta també l'amor per un mateix, sinó l'amor per la resta de persones, per el teu amic, però també per aquell que no coneixes, però que forma part de la teva comunitat, i l'amor i la solidaritat també, no? L'amor i la solidaritat per mi.
El compromís, la fraternitat, crec que tenim un bon referent, no? Les nostres escoles, Càritas, i nosaltres sempre parlem, evidentment, de l'estimar els altres, sempre. El nostre referent, com creients que som, que Jesús ho té com abanderat, com és la seva bandera, sempre diem, bueno, però què deia Jesús, no? Al final deia que ens estiméssim, punt. Hi ha alguna cosa més? No. Perquè si ens estimem, tot l'altre va una cosa darrere l'altra, no? Però sí, cal parlar de fraternitat, de compromís, de perseverança, no? Una miqueta, humilitat. Sí, és una miqueta tot.
És un plaer, príncipe Guido.
Desde que Guido se trasladó a la Toscana, cada día ha sido maravilloso. Y acaba de conocer a la mujer de sus sueños.
Això és La vida és bella, una pel·lícula d'en Roberto Benigni que podem veure a Prime Video. El tràiler, hi ha un moment que la veu en off, diu: l'amor i la imaginació ho superen tot. Ara dèiem com és de poderós l'amor. Bé, aquesta, La vida és bella, comença tot molt bé, llavors ja es va enterbolint la història. Recordem que explica la història basada en part en un parell d'històries reals d'un jueu supervivent de l'Holocaust. El protagonista acaba un camp de concentració amb el seu fill i és capaç de fer-li creure al nen que allò tan terrible que estan vivint potser no ho és tant. Fer més maco el dia a dia de les persones que ens envolten, aquest és un bon inici per millorar les realitats més properes.
Tu has de creure. Sí. A veure, es dius fer més maco. Què vol dir fer més maco? Si jo no m'ho crec, no, per tant...
Em refereixo a cuidar l'altre.
Sí, però pensa que el que és molt important, que si jo no em crec que sóc aquesta llavor d'esperança per un altre, és impossible que l'altre vegi amb això.
Es notarà.
Per tant, lo principal, com sóc jo davant d'aquesta vida, no? Si jo sóc una persona positiva, sóc una persona voluntariosa, sóc una persona alegre, doncs si jo sóc així, faré més maco i faré que el del costat pugui viure allò que jo també he vist, no? Es tracta de com transmeto la meva alegria a l'altre, com transmeto que la vida pot ser millor.
Però llavors hem de començar, com tu deies, per cap a dins.
Claro,
per uns mateixos, sí. Primer hem de ser conscients nosaltres de quines mancances tenim i com podem veure les coses de manera més positiva, perquè a vegades és això, no? Amb tota la desesperança i tot el que escoltem i totes les notícies ens venim una mica cap avall. I hem de donar-li la volta, no? I veure que d'aquí hi ha també coses positives i que es poden fer coses molt millor i que segur que podem arribar a tenir un món més just, però això ens hi hem de posar tots.
Fa unes setmanes, quan parlàvem del voluntariat, la professora de primària ens deia que els nens i nenes havien fet una llista de causes per les que volien intentar fer alguna cosa i que la primera que sempre apareixia eren les guerres. Vosaltres què diríeu que preocupa als infants i joves, a la gent que arriba a ajudar els altres al voluntariat? Comencem pels més petits?
El que passa que els més petits han tingut més consciència del tema de la guerra a partir de rebre a les seves aules els nens que venien de països en guerra. Perquè si no els hi quedava molt lluny, això de la guerra. Penseu que, clar, un nen petit, els de primària, els hi quedava. Però, en canvi, hem obert les aules i hem recollit refugiats de guerra. Això sí que els ha posat. I això fa que també pensin, això també ens pot passar a nosaltres, no? El que passa que, si no em passa, doncs jo el que vull és que tu et sentis bé aquí a casa meva, no? Vull dir que ells senten això a casa. Llavors, el que fan és acollir i ajudar a que l'altre es pugui sentir bé, no? Aleshores, els grans, clar, depèn de quina sigui la seva situació, n'hi ha que veuen la guerra molt lluny i n'hi ha que tenen les lluites en els barris del costat, es barallen amb les seves famílies. O sigui, quin tipus de guerra parlem, en certa manera, no? Perquè hi ha aquelles petites guerres.
Però sí que quan s'obre l'escola a altres realitats, que sovint s'obre a moltes realitats, hi ha molta mainada que ha acollit a refugiats de guerra i que potser després d'un any o dos et deien, no, és que ha tornat al seu país, és que què li passarà? És que segueix havent-hi guerra, oi? Però és que no volien estar separats de la família. O sigui, que adonar-te que hi ha altres situacions que potser no són tan còmodes com la teva, la gent que la té còmoda, per descomptat, fa que et plantegis coses que, si no, potser les veuries en una pel·lícula i poca cosa més, no?
Però és el coneixement de l'altre, jo crec. Quan coneixes l'altre, quan és una persona que tens davant, que has pogut jugar amb ell o amb ella, no? Llavors és quan realment penses.
Aquesta connexió.
Exacte, sí. És quan tens una connexió amb aquella persona.
No, i a més, quan, si, per exemple, marxa, evidentment, torna, sí que hi ha aquesta... Bueno, si tornes perquè les coses han millorat. Si els nens ho diuen, perquè si no, no tornes. Bueno, aleshores, és a dir, hi ha aquesta, sempre aquesta voluntat de dir segur que les coses aniran més bé. I aleshores és una esperança que se't contagia una miqueta, no? I també cal quin és el missatge que donem als adults. Si nosaltres no donem missatges de por, ni donem missatges desesperançats, també és molt més fàcil.
L'únic que crec que també hem de ser realistes, no? Perquè a vegades, com dèiem, no? La vida és vella, intenta, no? però a vegades hem de ser també realistes i dir el que passa. I pues sí, és una guerra i hi ha bombes, no? I explicar-ho, o que des del testimoniatge algú, un igual, ho pugui explicar, perquè així també millorem amb l'empatia, no? Perquè en el dia a dia potser aquesta empatia no la tenim massa desenvolupada i és el moment de dir, em podria passar a mi, podria estar jo al seu lloc.
Olga, el que passa que això també es fa treballant les petits ensurts que tinc cada dia amb altres coses i els petits problemes que em surten. Si no som capaços d'educar en la resiliència, qualsevol problema, per petit que sigui, és un gran problema. Clar, nosaltres parlem de guerres, però quan hi ha altres cosetes petites i ens seguim enfonsant pels petits problemes que tenim al voltant, que de lluny tenen res a veure amb una guerra, doncs per això també és important que nosaltres sapiguem educar en els nanos i les nenes de que les coses poden sortir malament, com has dit tu.
La resiliència és aquesta capacitat de refer-te després d'un entrebanc.
Evident.
Diries que ara en tenen més o menys, generacionalment? No fa gaire, parlàvem de la frustració, que potser ara costa més aprendre a gestionar-la.
Bueno, és que avui dia intentem evitar al màxim que els nens pateixin. I això de vegades és una petita equivocació, sense voler, perquè ningú vol que ni els nens pateixin, però els volem protegir del mal, del patiment, del patiment dels altres, que no vegin que els altres pateixin. Bueno, al final la vida què és? Pues això, quan parlava l'Edgier de la realitat, hem d'educar en la realitat, hem d'educar en el que ens passa el dia a dia. Hem d'educar que els avis es fan grans. Hem d'educar que els avis a vegades desapareixen de la nostra vida perquè ja no hi són, perquè es moren. Hem d'educar que podem tenir malalties. Hem d'educar que això és la vida. I això també és esperança. No?
I què mou, Itziar, a les famílies que es decideixen a fer un voluntariat, als joves, als adults, a la gent gran, que diu, no, jo dedicaré una part del meu temps a intentar que aquest món sigui millor?
Jo crec que els mou el voler millorar i voler posar el seu granet de sorra, amb el que sigui, no? A vegades tenim joves que fan reforços educatius a nanos més petits i per ells doncs, potser és una hora a la setmana o dues hores a la setmana. I en canvi, per l'altre nen, realment marca una diferència i fa que d'un 5 tregui un 9, no? O que d'un 3 tregui un 8. Llavors, realment veuen el seu impacte. És l'impacte que pugui tenir la seva acció.
I aquesta diferència, més enllà dels coneixements que pugui adquirir, també en esperança, no? Que dèiem al principi, veure també, que sí que hi ha gent que fa coses pels altres.
Sí, esperança i realització també d'un mateix. Per exemple, aquests joves, no?, que fan reforç educatiu, de dir, realment, jo els hi he donat ajuda i amb aquesta ajuda, no?, han tret bona nota i han pogut estudiar i treure's els seus estudis. Això també és realització personal.
L'escola és un lloc d'esperança.
I tant.
Perquè és que cada dia, cada moment, veus com els alumnes i les alumnes transformen alguna cosa, canvien alguna cosa, aprenen alguna cosa. Per tant, és moviment. Jo penso que això és una cosa que hauríem de menjar una mica més, de parlar, de verbalitzar. Nosaltres transformem cada dia en petitetes llavors tota la vida d'aquests nens i nenes que assisteixen a l'escola.
People always tell us that young people are going to save the world. But there is simply not enough time to wait.
All of this with the global warming, it's a hoax.
It is the most pressing issue of our time.
You have to go to school.
My name is Greta Thunberg, and I want you to panic.
I am Greta Thunberg, jo sóc la Greta Thunberg, és un dels molts documentals que hi ha sobre la Greta, activista mediambiental sueca, que amb 15 anys va començar a manifestar-se els divendres i a partir d'aquí va néixer el moviment global contra el canvi climàtic. A la compareixença que va fer les Nacions Unides el 2019 va dir «Jo no hauria d'estar aquí, m'heu robat la meva joventut». La Greta Thunberg és un exemple clar que mobilitzar-se pot servir per alguna cosa, no? Encara que sigui per remoure consciències, perquè és evident que la crisi climàtica la tenim aquí, que les emissions deuen anar més o menys allà, ja haurem superat l'1,5 graus, segur, la temperatura, aquell topall que hi havia. Depèn del que facin també, o sigui, ha estat, diríeu que és com un... una persona important com a referent per la gent jove, no? De dir, perquè moltes vegades als joves se'ls diu quan vosaltres sou el futur, però és que són el present també, no?
A veure, el cas de la Greta és una miqueta...
És particular.
És particular, perquè jo ara m'imagino l'alumne nostre de 15 anys a la porta d'algun lloc, el primer que faria tothom és què li passa a aquest nen, que, per què està aquí, vindria la...
És sueca, vale? Recordem.
Sí, sí, ja ho sé. Estic pensant que és veritat, per això mateix...
Que quan parlem d'entorns, aquest és un de particular.
Però la Greta no estava sola. Hi havia una família al darrere que recolzava aquesta acció. Vull dir que hi havia un entorn, en certa manera, que deixava que aquesta nena pogués fer això. Però sí que és veritat que ha permès pensar al jovent, als joves, que jo també puc fer alguna cosa semblant. Nosaltres també ho fem, també fem les nostres marxes pel clima, a l'escola hem pogut fomentar tot aquest tema de la sostenibilitat. Per tant, sí que és veritat, però cadascú ha de veure quina és la seva possibilitat. Quina possibilitat tinc jo de resistir i de fer resistència i de protestar respecte a algunes coses que no m'agraden i què és realment el que puc canviar. Això els hem d'acompanyar. Un alumne que protesti no és un alumne que s'hagi de callar. No, és un alumne que hem d'acompanyar a la seva protesta. Sí que per alguna cosa de l'escola que no li agradi... A veure, estem parlant de coses amb cara i ulls, Com perquè sigui una cosa de l'entorn. Per tant, hem d'acompanyar també la protesta dels joves des de l'escola i aquesta resistència.
L'exemple de la Greta Thunberg, aquí clarament estan presents la frustració i la resiliència, perquè hi ha molta gent que s'ha rigut d'ella i ha estat a moltes conferències internacionals on el que ella se suposava que intentava, o sigui, li han tancat la porta del dret i del revés i veu que els països potser diuen que sí que es comprometen, però si fa no fa segueixen fent el mateix.
Jo crec que la Greta és un referent pels joves, no? De manera de fer i de fins on es pot arribar, i també és una autoritat per ells. Potser per la gent més adulta no tant, perquè és una, no? Una jove, una nena i aquesta nena què, però per els seus iguals és un referent i una autoritat, i per tant se l'ha de tractar com això, perquè darrere d'ella, no? Hi ha molta gent que també la sosté, com deia la Claustra, i que la segueix. I jo crec que ha creat una nova manera de fer.
També, també és veritat que en d'altres països n'ha aparegut persones com ella, de les molt joves també, que s'han posat a liderar els moviments en els seus propis països. Per tant, ja no és només una sola persona, sinó és un moviment sencer, no? el moviment dels divendres i tal. El que és molt important és que el que nosaltres creiem que fa la Greta sigui raonable i educatiu. És a dir, què està fent ella? Està creant una petita revolució. Potser hem de crear revolucions perquè les coses canviïn. Per tant, som capaços de fer que la nostra educació sigui també una mica revolucionària?
Clar, una revolució pacífica, que això al final és una mica el que fan els voluntaris. O sigui, es mouen per canviar les coses pacíficament, però ells estan fent sentir la seva veu.
Exacte, a través de la seva acció, no? Diuen com volen que sigui el món. I al final, des de Càritas també fem el que diem la denúncia profètica, no? Que no és només denunciar i queixar-te, sinó és donar alternatives. Com podem millorar? Com podem fer les coses diferents? Això no funciona, però jo et proposo això, això o això. I a partir d'aquí, pues, agafa el que vulguis. Però sempre des d'aquesta esperança, no des de la desesperança d'això no funciona, sinó des de l'esperança de un canvi és possible, una revolució pacífica, com deies, no? No, una revolució pacífica és possible, fem-ho plegats, podem anar de la mà i veiem com arribem allà on volem.
Els joves viuen la pressió de sentir que són els que han de salvar el món, o això els hi queda una mica lluny?
Bé, jo no crec que siguin, no es vegin gaire pressionats. Penso que al cap i a la fi són... em toca fer això, tinc aquesta edat, puc dir-ho, ho puc fer, puc protestar, em poden, puc canviar perquè ara no m'agrada. És a dir, jo també estic parlant una mica d'aquests adolescents, i nosaltres tenim fins a batxillerat, a l'escola. Per tant, si parlem de més endavant dels universitaris, potser, potser sí que hi hauria aquesta, una mica aquesta pressió. Però el que actualment hi ha a l'escola són moltes ganes de fer coses, moltes ganes d'aprendre, i no només aprendre continguts més reglats, sinó que tot allò que jo aprenc m'ha de servir per a la vida, m'ha de servir per a les meves relacions, per al meu futur, per al futur amb els altres, no? Penso que hi ha una molt bona oportunitat perquè puguem crear aquests, quan diem, no?, d'allò, aquests són els que ens han d'allò en el futur? Pues jo penso que sí. Que hi ha una bona oportunitat per fer que el nostre jovent sigui aquests adults que nosaltres volem que puguin arribar a transformar el món en un lloc més amable, més amorós, diguéssim, més estima.
Jo també crec que ells busquen l'impacte. Sí. L'impacte cap enfora, però també l'impacte cap a dintre. No? L'impacte que els suposa amb ells fer alguna acció de voluntariat, però també l'impacte cap a fora de les seves accions. Per exemple, des de Càritas els hi proposem sempre a les escoles fer paquetets per Nadal per poder donar a les persones que atenem. I això ho fan encantadíssims. I a vegades demanem, doncs mira, a aquesta escola que faci 50 paquetets, i ens trobem que han fet 200, perquè s'han volcat tant que han volgut fer 4 per persona, no? I realment és això, és veure com el que fan té un impacte a la societat, o té un impacte en persones.
En certa manera, el que fan també els transforma, ells interiorment. Si hi ha aquesta transformació personal, això es flueix espectacularment.
Clar, és que aquesta satisfacció personal és molt poderosa.
També, també. Per això, que és un impacte cap endintre, de, a mi m'ha ajudat fer això perquè solidàriament doncs, estic ajudant l'altre, però també perquè jo em sento molt bé fent això, perquè sé que estic ajudant l'altre. Llavors, crec que és un impacte doble, no? En una mesura doble.
En qualsevol cas, si nosaltres confiem que un altre món és possible, un món millor, fa falta que ens aturem, cobrim els ulls, que mirem què és el que passa. Per exemple, hi ha el terme aquest de l'ecoansietat, que fa 20 anys no la teníem. Ui, aquesta cara, què vols dir?
És que ens agrada tant posar noms.
Etiquetes, sí, però...
I etiquetes, mira, però al final... Què és el que... la eco? No, no. És l'ansietat. Quedem-nos amb la segona part. Perquè d'ansietat hi ha tecnoansietat, materialisme, més ansietat... És a dir, al final, és l'ansietat. Com gestiono l'ansietat pel que vull en aquests moments? Pel que vull que passi ara? Perquè no vull això. Estic d'acord amb l'ecoansietat. Hi ha molta gent que es preocupa de que, ai, ara què passarà? No, vale? Però és que això passa amb gairebé totes les coses i és, no és més que una gestió emocional d'allò que jo vull en aquest moment, ara, i que sigui d'aquesta manera. És la immediatesa, la gestió de la immediatesa. Mirem de veure què ens passa realment. Treballem aquesta gestió des dels nens més petits i des de tota, tota l'escolaritat i potser no hi haurà aquesta ansietat sobre això, si no hi haurà alguna altra actitud més proactiva cap a treballar totalment a tot el tema de la sostenibilitat.
Llavors recuperem l'escola família de la setmana passada, que era com gestionem les emocions, i a partir d'aquí serà millor. Però sí que ens haurem de parar.
Estic d'acord, que és veritat, però les etiquetes, perquè em fa molta gràcia, perquè sempre busquem un nom que ens agradi. No sé què penseu,
Sí, sí, això passa sempre. Li posem etiquetes a qualsevol cosa i així ja queda etiquetat i ja és més fàcil de gestionar. No?
Però haurem d'aturar-nos i haurem de pensar, per exemple, en les centenar de possibilitats d'accions que nosaltres podríem fer, per exemple, per aconseguir que aquest món sigui millor, que no n'hem de fer una només, ni dues, podem fer diverses coses, no? Però hi ha tantes per fer que potser hem de focalitzar.
I hem de trobar allò que ens mogui, perquè potser jo penso que la sostenibilitat a mi no em diu res, però en canvi m'encantaria ajudar a nens a reforços educatius. Doncs hem de trobar què ens agrada, en què ens sentim còmodes i en què podem desenvolupar-nos com a persones, no? Què ens pot interessar i què ens mou, perquè si no, no ho farem. Ho farem una vegada i ja està. Hem de veure què ens mou a fer i fer-ho.
L'altre dia, parlant d'això, del tema de la sostenibilitat, clar, tu pots crear un debat molt interessant en una aula i resulta que acabem de tenir la COP29 i llavors resulta que diuen buf, és que aquí ningú es posa d'acord, els països abandonen, i clar, diuen els alumnes, bueno, i això? Clar, perquè nosaltres podem, i nosaltres no, ho hem de fer el mateix, discutir-hi. Per què? Perquè us hem d'educar, perquè no us passi això.
Exacte. Doncs confiem que passarà per qui tingui més ganes d'educar l'esperança i que cregui que encara un altre món és possible. D'aquí uns dies, Claustre, sí, ets la responsable d'un webinar de FEAC, que organitza la FEAC. Serà el 29 de gener, de 7 a 8 del vespre.
Sí.
Per tant, qui vulgui saber més, que vagi directament a la web de la FEAC.
Parlarem de les petites esperances, potser, de les famílies que també a vegades han de veure i mirar amb ulls les esperances del seu dia a dia.
Doncs esperem que sí, que hi hagi aquestes petites esperances, que les sumem i que sigui una gran esperança, aquesta esperança activa que es contagia, que m'ha encantat. Sí. Em quedo amb aquesta idea. Per qui vulgui saber més d'aquest webinar de l'AFEAC, Educant l'Esperança, Encara un altre món és possible, teniu tota la informació a www.feac.cat. I ara ja ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos i que estigueu amb nosaltres. Claustre Besora, responsable pastoral dels col·legis gabrielistes.
Gràcies, Olga.
Et veiem el 29 de gener al webinar. Itziar Bravo, responsable del Departament de Sensibilització, Socis i Donants de Càritas Diocesana de Barcelona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és The World is Full of Wonderful Things, que aquesta és l'actitud, veure tot el que hi ha de bo i la resta, bé, informats, però veure com ho podem contrarrestar. La cançó és dels The Tokens. Abans ens acomiadem, hem estat la Paula Moreno, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.